A Ràdio Maricel, a cel obert.
Hem travessat el primer cap de setmana de festival, multitudinari, gent a tot arreu, pel·lícules, protagonistes... Carlos, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Dos protagonistes del cap de setmana. Vinga, comencem per aquí, després fem balanç del que ha vist en Carlos, del que li ha agradat. En general, bé?
Bé, jo crec que ja hem vist, almenys al meu parer, una de les pel·lícules d'aquest festival.
Què és?
Thelma, una pel·lícula noruega que vam veure ahir i que possiblement jo crec que serà una de les que estarà, té possibilitats de premi, tot i que encara queden dies de festival i això ja sabem que, però de moment jo crec que és una de les principals candidates.
Doncs ens guardem de moment Thelma i allò per entrar en acció, un dels moments que aquest cap de setmana ha estat recordat en la roda de premsa que es feia a William Friedkin. De moment l'escena de la pel·lícula. Així.
Es especialmente importante evitar todo diálogo con el demonio. Solo haremos preguntas relevantes. Todo lo demás es arriesgado. Es un mentiroso. El demonio es un mentiroso. Mentirá para confundirnos. Mezclará mentiras con verdades para atacarnos. Su ataque es psicológico, Damien, y muy fuerte. Así que no le escuche. Recuérdelo, no le escuche.
Quizá le sea útil que le informe sobre las distintas personalidades que Regan ha manifestado. Hasta ahora me parece que son tres. Está convencida de...
Solo hay una.
¡Maldito puerco degenerado! ¡Hijo puta!
¡Silencio! Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad.
S'ha revisitat tantes vegades, fins i tot en el seu vessant còmic, l'escena de l'exorcisme, de l'exorcista, que clar, ara la veiem d'una altra manera, però el 1973 això va ser un impacte. El seu director dissabte era a la carpa plena de gom a gom, a les portes del festival, i algú li va preguntar com era d'esperar per la pel·lícula. I William Friedkin va haver d'admetre que no va ser fins l'any passat, que va veure un veritable exorcisme.
Last year in May, in Rome, I photographed an actual exorcism with the exorcist for the Diocese of Rome.
El año pasado, en el mes de mayo, estaba en Roma y tuve la oportunidad de fotografiar un verdadero exorcismo con la diócesis de Roma.
I had never seen an exorcism. I've never seen an exorcism before I made my film.
Antes de hacer mi película, nunca había presenciado un exorcismo.
The exorcist allowed me to witness and to film this exorcism.
El exorcista me permitió presenciar el exorcismo y además filmarlo.
It was absolutely terrifying. It scared the hell out of me.
Fue aterrador. Me morí de pánico.
It was much more disturbing than my film.
Mucho más inquietante que mi película.
Because a woman was in a lot of pain and suffering, and this was her ninth exorcism, and it was not successful.
Era una mujer que estaba sufriendo muchísimo dolor y este era su noveno exorcismo y no funcionó.
People have asked me if I believe in demonic possession.
Alguien me pregunta si yo creo en la posesión maníaca.
What I saw in Rome seemed absolutely real and authentic to me.
Lo que vi en Roma, para mí, parecía auténtico y real del todo.
And it was very disturbing.
Y muy, muy inquietante.
Això és el que confessava el director de l'Exorcista en la, diguem-ne, trobada amb els afeccionats el passat dissabte. I deies que s'ha fet un documental
sí,
sobre
sí,
això.
Sí, sí, que tinc entès que es va rodar un documental, amb, bueno, ell deia que ell mateix havia rodat imatges, que hi ha un documental sobre l'experiència en si d'aquest exorcisme real.
Un dels protagonistes del cap de setmana. L'altre, ella. Ella en diferents variants. Ella cantant en la prèvia a la projecció de The Rocky Horror Picture Show. Després escoltarem un dels temes musicals de la pel·lícula que va omplenar l'auditori del Melià, i ella, en clau d'actriu consagrada, que contesta preguntes d'un públic molt divers. Primer l'escoltem en el paper que ella també considera que li va canviar molt la vida, paper pel qual va aconseguir l'Oscar. Li va canviar, entre altres coses, perquè ella va conèixer la veritable protagonista del personatge que encarnava, la germana Ellen Prejean, que és la dona que en el seu moment va advocar, va fer tot el possible perquè Matthew Poncelet, que la pel·lícula l'encarnava Sean Penn, aconseguís evitar la pena de mort. Una de les escenes de Pena de Muerte.
¿Has leído algo sobre Jesús en esa Biblia?
Un hombre santo hizo el bien, fue al cielo, alabado sea Jesús.
Hay algunos pasajes en ella sobre cuando Jesús enfrentó solo a su muerte que podrían interesarte.
Creo que Jesús y yo tenemos una forma distinta de hacer las cosas. Él es de los que ofrecen la otra mejilla.
Se necesita valor para ofrecer la otra mejilla. Dijiste que te gustan los rebeldes. ¿Qué crees que era Jesús?
Se equivoca, no era un rebelde.
Claro que lo era. Era un hombre peligroso.
¿Qué de peligroso en amar al prójimo?
Su amor cambió las cosas. Digo que su amor cambió las cosas. Toda la gente que no importaba, las prostitutas, los mendigos, los pobres, al fin había alguien que les respetaba y les amaba. Consiguió que tuvieran su valor. Tenían dignidad y se estaban volviendo tan poderosos que los gobernantes se pusieron muy nerviosos y tuvieron que matar a Jesús.
Como yo, ¿eh?
No, Matt, no. No fue como tú. Jesús cambió el mundo con su amor y tú miraste mientras los mataban.
Apártese de la puerta, hermana.
¿Qué ocurre?
Resulta fácil venir aquí y emitir un juicio apresurado sobre el procedimiento. Lo que podría parecer superficialmente irracional o innecesario, no lo es si se analiza porque está apoyado en sólidas razones y en la experiencia.
Padre, ¿puedo pedirle que pongan un himno para Matt antes de su ejecución?
La experiencia nos dice que la música excita las emociones. Y las emociones pueden provocar una reacción inesperada en el condenado.
Un alegat contra la pena de mort. Això era pena de mort, hem passat 22 anys de la pel·lícula i en aquesta trobada, vaja, en públic en general, en què hi havia més d'un actor i més d'una actriu, algú li va preguntar, doncs, fent valer allò el tòpic, la pel·lícula que més recorda, a Susan Sarandon. Ella té ara 71 anys i des d'aquesta maduresa això va contestar.
Hello, Susan. Hi, everyone. Sorry, I want to practice my little English.
Fabulous.
Sorry. Well, first of all, I want to tell you, you are one of my favorite actress and woman.
Thank you.
As they are Meryl Streep or Glenn Close. A few days ago, I saw Glenn Close in San Sebastian Festival, and now I meet you here. This is a dream come true. Thanks very much. And now my question is an ordinary and common question, but I want to ask you which is in your big and beautiful career, which is your favorite character and why? Thank you very much.
I have to translate into the Catalan now. Bueno, ja ho heu entès, bàsicament, que està molt contenta i tal, i que havia vist també a part de Glenn Close a Sant Sebastià. Però bueno, dit això, doncs, que la pregunta és quin seria el seu personatge favorit.
I feel like that's a Sophie's Choice question. I really, so many films are very special to me. I couldn't just choose one. I mean, I was, of course, very moved with Dead Man Walking because I found the book and I forced Tim to make it, and I became friends with Sister Helen, and that film has had a lot of dialogue and really great things have happened because of that, and working with Sean was amazing. Bull Durham for me was the first really big part where the woman, you know, could be smart and sexy and she didn't have to die at the end. So that's a favorite of mine, and you know, but I've made lots of memories and learned lots of things doing so many of films and with directors that have been very special and sometimes really difficult. So it's hard, you know, some of them, the film that I did, The Meddler, recently really touched me, and you know, I had a lot to do in that, and it was a very young woman director. I've worked, except for Feud, which was half women directed, my last like five films have all been directed by women, and the film I'm doing in November is being directed by an Iranian woman. So and I'm doing a little thing in a French woman's film when I get back, just like a few days just to help out, you know. So I like that I've been working, had the opportunity to work with a lot of women too, but I can't really say that, you know. The Hunger was really fun. Yeah.
Bé, com sempre és una pregunta, doncs, difícil. No puc triar un de sol. Dead Man Walking, en pena de muerte, potser, doncs, la relació, perquè li agradava molt el llibre, i es va fer amiga de la germana Helen, també, de la Sister Helen. Treballar amb Sean Penn, doncs, va ser també una experiència, doncs, extraordinària, per això ja ho destaca. Després estava, era Boulder, també, la segona? Era, sí, Boulder and Sons. Yeah. Boulder and Sons, bueno, era un personatge sexy, era un personatge molt intel·ligent, que no havia de morir al final, que això és bastant important també. Bueno, n'hi ha molts records de directors molt especials amb els que ha treballat i amb personatges diferents. Destaca també The Meddler, que recentment acaba de fer, feta amb una directora jove. També això també li agrada molt, que les seves darreres cinc pel·lícules hagi treballat amb les darreres cinc amb directores que són dones, amb directores. Per exemple, aquest mes de novembre treballarà amb una directora iraniana, o ara torna a França un momentet a fer un petit paper i ajudar amb una producció petita que n'hi ha a França. Li agradaria haver tingut l'oportunitat de treballar amb més dones cineastes, i després, tornant a les pel·lis, també s'han recordat doncs, de l'ànsia, i va dir que va ser molt divertida.
Tot això venia després d'un homenatge que Susan Sarandon també va protagonitzar a La Matinada. Ens deies, Carlos, que però matinada, eh?
La projecció estava prevista cap a la 1 del matí, però entre retards i coses el que va començar ben bé passat les 2. I un cop arribada Susan Sarandon es va fer una mica d'espectacle abans de començar la pel·lícula, i que la cosa va anar per llarg.
La pel·lícula d'aquesta, The Rocky Horror Picture Show. Una pel·lícula molt boja.
Sí, totalment.
Molt boja, com n'hi ha hagut més d'una, d'aquesta època, aquella de la planta carnívora.
Sí, la botiga dels horrors.
La botiga dels horrors, per això, que té un punt de botiga dels horrors, sí. però en versió terrorífica. Sí. I Susan Sarandon la va protagonitzar en el seu dia, i va ser, ella comentava que abans de parlar de Pena de Muerte i abans de parlar de Tell Me Louise, La botiga dels horrors era una carta de presentació ja per molta gent.
Sí, bueno, una pel·lícula potser no tan bona com la del culte que té, però realment la gràcia d'aquesta pel·lícula és tot el que porta al darrere i tot l'espectacle que es fa quan es projecta. Veure aquesta pel·lícula tranquil·lament a casa, com que diu, no té
ni sentit, eh?
Perquè la gràcia és veure-ho amb més gent, cantar, ballar, aixecar-te, tirar arròs, tirar aigua i fer tot el show.
Total, que tot això es va fer de matinada.
Sí, sí.
De matinada. I ahir el Premi a la Màquina del Temps va ser per Santiago Segura, un altre de dels fidels al festival, que diu que ell va venir a presentar un curt i que fins i tot li demanaven autògrafs. S'ha criat aquí,
Sí, ha nascut aquí pràcticament la seva carrera. Jo recordo haver-lo vist els primers anys, quan encara no havia fet ni El dia de la bèstia ni res, que venia aquí i anava com qualsevol altre darrere dels coneguts que venien en aquell moment demanant autògrafs i fent-se pesat, perquè ell ho veu, que es feia molt pesat anant darrere de tothom.
I en cap ell recordava en la conversa que teníem amb TV3, que l'any que va presentar un curt que no tenia, vaja, ni solta ni volta, sí, li demanaven autògrafs, que això veritablement era una... Vaja, que el que passa aquí no passa, passa enlloc, Cap de setmana, com ha anat?
Molt bé, hem tingut pel·lícules de les importants, com dèiem, aquesta Telma, que jo crec que és una de les que fins al moment ha agradat més, pel que s'ha pogut llegir i veure, però és que a part d'això jo crec que és una de les pel·lícules importants que es presentaran a aquest festival, tot i que això ja parlem, encara queda
tota la setmana,
i potser la part forta ens arriba cap al final, però de moment estaven en la cosa bastant regular, molt, molt lineal, no hi havia cap pel·lícula que destaqués fins al moment gaire, i jo crec que aquesta Telma, tot i ser una pel·lícula molt allunyada del que potser espera el fan, perquè primer, és una pel·lícula nòrdica, és noruega, tots sabem, les pel·lícules noruegues tenen un altre plantejament, un altre... És com el que diem moltes vegades, pel·lícules que venen d'Àsia, coreanes, tenen una altra manera de fer, i les noruegues també és un estil, bueno, molt més fred, tirant a lo bàsic, al tòpic bàsic, molt més fred, molt més pausat, i aquesta Telma, podríem dir, per fer-nos una idea, és una mena de versió de Carrie, del Brian de Palma, en versió nòrdica. O sigui, tot el que suposa Carrie, sense explicar gaire més, és una noia que també té uns poders
sobrenaturals
estranys.
Aquí assetgen també, i aquí li fan la vida impossible.
No tant. És més una cosa més familiar.
Perquè Carrie acabava, vaja, en fi.
Sí,
hi ha sang per tothom.
Carrie és la versió extrema.
Oh, allò era una venjança que estranya que el cinema nòrdic tregui tanta sang.
Sí, no. Sang poqueta.
Poqueta.
Jo dic poqueta per no dir gens. Ara no recordo, però em sembla que en algun moment puntual, però res.
Però l'esperit de la història recorda.
Exacte, sí, una mare també, uns pares amb força presència de la religió catòlica, ella té uns poders estranys que no acaba de controlar, que no acaba d'entendre, secrets amagats, una relació amb els companys de la universitat, I una pel·lícula que al final acaba sent molt, és molt, molt pausada, però t'acaba aconseguint encantar molt amb la història que t'explica i els personatges i com t'explica, sense acabar de fer una... que arriba un moment que la cosa...
es desmadra, sí, i tant.
Tot. I aquí es desmadra, però molt, tot clar, molt condensat.
Que fa molts anys que jo no recordo, pensem que la vam veure al Prado, perquè això és finals dels 70, Carrie?
Sí,
77 o 70, una cosa així,
sí,
no?
Sí, sí.
No sé si al final de la pel·lícula sortim unes mans de terra.
Sí, que el somni d'una de les noies que somiava que se l'enduia.
Vaja, que se
l'enduia. I l'últim plano era la mà d'ella sortint de la tomba. Que era un d'aquells finals que no t'esperes.
No l'he vist mai més i encara me'n recordo del final de Carrie.
És d'aquells finals que se't queden.
Que se't queden clavats a la memòria.
Sí, sí, sí.
Director conegut o d'aquesta pel·lícula noruega?
Joachim Trier. Bueno, aquí no ha arribat...
No sé si tampoc de la producció cinematogràfica noruega costuma arribar massa.
Ens han arribat alguns thrillers d'aquests, perquè els últims anys s'ha posat de moda tot el tema de novel·les de... tipus Stieg Larsson, tot
sí,
això,
sí, sí.
Ens ha arribat alguna cosa, però no és una filmografia, una cinematografia que ens arribi gaire sovint aquí.
Mm-hmm. Però va impactar la pel·lícula, la pel·lícula.
Ha agradat molt, i jo crec que pot ser una de les que, de cara als premis, li pot caure alguna cosa.
D'acord, vinga, alguna més que t'hagi...
Després hem tingut una pel·lícula que és intranscendent, o sigui, no és, la pel·lícula en si no és gaire cosa, no té res més a veure, però... a veure com ho expliquem sense intentar desvelar gaire cosa, perquè és la gràcia del... Vist el problema polític que tenim actualment aquí, a Catalunya, amb Catalunya, Espanya, tot això, la pel·lícula Bushwick, tot i que no pugui semblar en principi que tingui res a veure, realment planteja uns esdeveniments que, si no fos pel que estem vivint aquí...
Això és el que veiem en un diari, això és allò de la independència de Texas?
Exacte, sí. És el...
Ara ho he dit així, patalam, sí, bueno. però és que un diari em sembla que l'heu vist en algun moment.
Sí, és que
allò.
Molta gent està dient, bueno, clar, ara. O sigui, la pel·lícula no és que no sigui la sorpresa final, perquè això es descobreix a mitja pel·lícula. Resumint molt, una noia arriba a Nova York de vacances i es troba una mena de guerra, un estat d'emergència que et fan anar a casa, gent disparant, un exèrcit que no saps on ve, helicòpters... Tot és una mena de corredisses. Ella ha d'escapar. Tot està rodat amb una mena de plan seqüència falsos, perquè hi ha talls, però bastant part està rodat en plan seqüència. I finalment, o sigui, no entén res, realment. La noia no entén res. Ella arriba tan tranquil·la i de cop es troba allà la Tercera Guerra Mundial. I no s'entén res fins que arriba un punt que aconsegueixen parlar amb un dels soldats i els hi diu que l'estat de Texas i Florida... ha decidit separar-se i que han anat a la brava i han tirat per... I ja et dic, la pel·lícula bé, no té res més a veure, no té res més important, no és gaire cosa. Està rodada amb gràcia, però no té res més que aquí. El que passa que, clar...
Anava a preguntar pel final de la història.
Bueno...
però és igual. No,
el moment que es descobreix el per què, ja dic, va haver...
És a dir, les raons...
Les raons importants de la pel·lícula... va haver una mescla de risses, aplaudiments, xiulets, sembla una cosa com una suor freda, t'entra aquella risa tonta aquella que t'entra quan estàs nerviós, va ser una mica força curiós.
D'acord, vaja, que és ficció.
És ficció, a portar a l'extrem.
D'un director conegut o...?
No, són uns directors joves, de fet és una pel·lícula, es veu una mica... experimental, han intentat això, fer plans seqüències llargs, els actors són actors poc coneguts, molt coral, és molt d'ada, bueno, tota l'estona càmera a l'espatlla, seguint els personatges pel carrer, voltant amunt i avall i...
però vaja, passa bé.
Passa bé, sí, és entretinguda.
Alguna decepció gran?
Bueno, pel que s'està llegint, la pel·lícula d'en Jaume Balagueró també és de les que està creant, anem més cap al no que cap al sí.
Ha estat un altre dels protagonistes, Jaume Balagueró, perquè a part de la presentació de la pel·lícula ha participat en debats sobre la situació del cinema espanyol, etc.
I s'esperava la segona pel·lícula, Muse, que s'estrena d'aquí poquet també. I home, Balagueró, que també és un dels habituals del festival, que també és com Santiago Segura, que porta nascut aquí i l'hem conegut totes les pel·lícules, doncs molta gent s'ha vist una mica decepcionada amb la pel·lícula. Realment no és la seva millor pel·lícula, és potser la més ambiciosa en quant a actors i pressupost i manera de fer. Està molt ben rodada, però la història és, sí que és cert que és una mica molt tòpica el que estem molt acostumats a veure. Ell ha volgut canviar el mite de les muses, donar-li un gir més terrorífic, que està ben trobat, però la història acaba sent una mica repetitiva i fins i tot un punt de telefilm d'aquests de sobretaula. Però la pel·lícula està ben rodada, és entretinguda, no molesta. Però sí que venim del Jaume Balagueró, d'un altre director, ens hagués arribat una pel·lícula irlandesa, per exemple, de qualsevol altre director.
Sí, hi havia una expectativa més alta.
Vaja. Sí, hi havia expectatives, perquè clar, a més el Balagueró és un tio que se l'aprecia aquí, i és llàstima, se sap greu veure que no acaba de presentar un projecte més, una miqueta més de substància. Però bé, és una bona pel·lícula, no estem dient que sigui un desastre. Per tant,
de moment no hi ha hagut res que hagi literalment aixecat el públic del que diu.
No ha sigut una xiulada forta ni res, no, hi ha hagut, sí que hi ha hagut moltes pel·lícules amb molta divisió d'opinió, molt forta, o sigui, molt o sí o no, però molt, molt radical. Això sí que n'hi ha hagut ja tres o quatre, ja portem tres o quatre. Muse és una d'aquestes.
D'aquestes?
I la del Yorgos Lanthimos l'altre dia de la casa del cèrvol sagrat o alguna cosa així, és un títol força complicat, que també el Yorgos Lanthimos és un director també molt, molt extrem i que provoca molt, una divisió molt forta, o sí o no, o entres o no entres al seu joc, i també s'ha parlat molt de que de moment és de les que està creant més divisió.
Més divisió d'opinions, que suposo que al festival això també li va bé,
sí,
d'alguna
manera.
Sí,
això va bé, és un director reconegut, a més aquesta pel·lícula l'ha fet amb la Nicole Kidman, el Colin Farrell, ja té una altra substància, i bé, però això és, ja va bé que se'n parli d'aquesta manera.
Dario Argento també va ser protagonista aquest cap de setmana, que s'ha presentat la versió restaurada en 4K de Suspiria.
Va ser també tot un espectacle veure-la allà al Melià, amb aquests colors tan fantàstics que té la pel·lícula, i bueno, és tot una experiència. Després va haver una mena de col·loqui amb el Guillermo. Es va presentar dues pel·lícules.
Guillermo del Toro no para, eh?
No, ell ha estat...
Està tot arreu, a tope.
No, està aprofitant fins a l'últim
moment.
Està
fent veritablement de mestre de cerimònies.
És un padrí com Déu mana. Doncs es va presentar Suspiria i es va presentar després La Cumbre Escarlata, que és l'anterior pel·lícula del Toro, i un cop van acabar es va fer
un col·loqui
allà amb tots dos directors allà, que va ser força divertit.
Què podem tenir per avui, què podem tenir per demà, com ho veus?
Doncs avui el que tenim important, una de les pel·lícules importants, és Ghost Story. Ghost Story és una pel·lícula, jo crec que també serà de les que provocarà, serà d'aquestes quan parlem de divisió d'opinions, perquè és una pel·li curiosa. Està protagonitzada pel Casey Affleck, el germà de Ben Affleck, el que va guanyar l'Oscar l'any passat per Manchester by the Sea. És una pel·lícula de fantasmes, però de fantasmes literals, com hem conegut nosaltres. O sigui, un fantasma, nosaltres, quan pensem en un fantasma, què pensem? Un llençol blanc,
sí,
dos forats.
Sí.
Doncs això.
És això,
és la història d'una parella.
Home, doncs més d'un ho agrairà. Una pel·lícula de fantasmes és com les de Bot i Costello, vaja.
Exacte. És un fantasma molt estàtic, ja dic. És una pel·lícula en la que una parella viu en una casa, ell mor en un accident, i a partir d'aquell moment el personatge es passa tota la pel·lícula amb un llençol, dos forats, negres, no parla. És una pel·lícula pràcticament muda, molt poc diàleg, molt poc... Una escena, perquè es fa una idea, una escena de la protagonista menjant-se un pastís, 10 minuts, pla fixa, menjant un pastís amb el fantasma de fons d'un mirant-s'ho.
10 minuts?
No bé, arriba igual. 10 minuts, però...
Més que el pregó de la brema.
Sí. I és això, és una pel·lícula molt pausada, molt intimista, ja et dic, pràcticament no hi ha diàlegs.
O sigui que et veus a venir la reacció del públic.
Em veig a venir, jo ja he llegit, es va veure ahir la van fer a la sala Tramuntana i avui es passa al Melià. Ahir ja vaig llegir comentaris de lo millor del festival fins ara i la mesura més forta que de moment, i ja estem veient que anirà per aquí la cosa.
El que està clar és que estem veient un festival de poca sang i poc fetge.
La veritat és que sí, estem veient moltes pel·lícules amb més càrrega social, per dir d'alguna manera, que no realment...
Diguem-ne agafades al...
Sí, sí. Sí que n'hi ha, sí que estem gènere, veient, però pel·lícules de gènere a gènere sí que n'hem vist, però no, potser està canviant la tendència, no hi ha... Sí que ens esperàvem potser alguna pel·lícula més això, tipus monstre. Per exemple, una que es va presentar ahir, de Marrowbone, una altra pel·lícula espanyola dirigida pel Sergio Sánchez, el guionista del Bayona, de L'Orfanato, sí, de Lo Impossible. És una pel·lícula amb una casa, uns nens que viuen sols en una casa aïllada, amb una presència estranya, i tothom s'esperava que també fos la típica casa encantada, i al final resulta que no és més, com va dir el propi director, va parlar de la pel·lícula com una versió d'Enid Blyton, una versió de Los Cinco, amb una volta...
Sota en quin festival portem, sí, que anem... Uf!
I
Enid
realment,
Blyton,
sí,
Los Cinco.
Los Cinco, la versió de Los Cinco...
Els més joves no ho recordaran, sí, però els que ja tenen una certa edat,
una
Les aventures
macabra,
de Los Cinco...
Una versió macabra de Los Cinco. De Los Cinco, bastant macabra, sense cap mena de mostra, i que també és una de les pel·lícules importants, i que segurament ens sentirem a parlar d'aquí 4 dies, perquè és una pel·lícula produïda per Telecinco Cinema i Mediaset.
D'acord. Per tant, hi haurà una difusió enorme.
Començarem a veure enorme. Televisió, anuncis, de que aneu a veure, aquí em sembla que es diu El Secreto de Marrowbone.
Sí, i és cert que ja ha sortit publicitat.
Ja comença, s'estrena, crec que el dia
27. D'acord, així que aquest és El Secreto de Marrowbone.
Sí. El títol original, perquè està rodada en anglès, amb actors anglesos, però és producció de rodada d'Astúries, i és una pel·lícula que val molt la pena, però que ja et dic, que serà d'aquestes que la gent l'anirà a veure per inèrcia, perquè m'aixecaran tant a televisió i a tot arreu que l'hagis a veure, que la gent acabarà anant per inèrcia a veure-la.
Ens queden algunes presències importants aquesta setmana.
Ens queden, doncs, avui ve el Vince Vaughn a presentar Brawling Cell Block 99, que és la nova pel·lícula d'un director que l'any passat va presentar el seu primer film, que va ser Bone Tomahawk, una pel·lícula, un western molt cru i que va impactar moltíssim. Un director que crec que havia vingut altres anys com a guionista, o havia estat present, no ell físicament, però que havia estat present en alguna pel·lícula com a guionista, i que es va estrenar amb aquesta pel·lícula, que va arribar al festival gairebé l'últim dia, allò
fugaz,
com un extra, no? Perquè es va presentar fora de competició, amb unes sessions, amb unes hores molt intempestives, i va ser una pel·lícula de les importants de l'any passat, i aquesta també s'espera, tot i que aquesta Bone Tomahawk sí que potser entrava més amb el gènere fantàstic, una mena de tribu d'indis caníbals, i aquesta que presenta de Brawling Cell Block 99 és més una pel·lícula de presons, però bueno, està protagonitzada pel Vince Vaughn, que per si algú no recorda qui és, no està clar, si algú recorda aquell remake que es va fer de Psicosis fa uns anys, que va fer Gus Van Sant, que va fer un remake, sí, de Psicosis, sí, pla per pla,
sí,
és el
protagonista d'aquell,
Norman Bates, un actor d'aquests, no és dels actors tops de Hollywood, diguem, uh-huh, però és d'aquests actors que costa, i a més fa moltes comèdies, que se'l veu aquí amb un paper diferent, i és una de les presències importants en quant a actors que venen, i la pel·lícula també és una de les desesperades per això, més que res perquè l'any passat va deixar molt bon gust amb aquesta Bone Tomahawk, i s'espera a veure que és com segueix la carrera d'aquest director.
Has tingut oportunitat de provar la realitat virtual?
No, encara no he tingut.
Hi ha cues, eh?
Sí, 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 és que cada vegada que vas et trobes allà unes cues, i l'altre dia estava el Robert Englund allà assegut.
Perquè ha sortit en Robert Englund per tot arreu, també.
Sí, sí, també és del...
També, vaja, és una carta de presentació absoluta pel festival, Robert Englund.
Doncs va venir, el vaig veure per allà provant... No sé si estava, què estava fent, estava allà...
Perquè és una mica aparatós el dispositiu.
Però sí, sí, es veu que la gent que ho ha provat que realment és impactant.
I per la resta recordem que hi ha exposicions, l'exposició del Miramar, que n'hi ha dues dedicades al 50è aniversari del festival, i són exposicions d'aquelles que es mantindran un cop acabi el festival, el Miramar es continuarà...
Sí, el Miramar val molt la pena.
Hi ha coses...
Són coses divertides de veure... Bueno, de 50 anys de festival és maco veure segons quines coses s'han pogut recuperar.
I gentada de la Zombie Walk.
Això sí. Això cada any.
Això no
falla. Això no falla. I molta gent fent cues per maquillar-se, gent tot el dia pel carrer, gent esperant que comenci la Zombie World, veient pel·lícules, tot maquillat, és curiós. Pel que arriba de fora i no sap el que es troba aquí...
El dissabte és un dia d'aquells...
El dissabte és un dia d'aquells estranys, per passejar pel
poble. Per descomptat que sí. Demà més coses sobre el festival. Carles, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins demà.